Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I com sempre, els habituals Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I l'actualitat està conduïda per als Premis Oscars que es van entregar a la matinada del diumenge al dilluns, també de les estrenes, parlarem d'un parell d'estrenes ràpidament que no vam parlar la setmana passada i de les noves que han arribat aquest divendres dia 7 com Lee Miller, per exemple, o també Mickey 17 i Presents, la darrera pel·lícula dirigida per Steven Soderbergh. Aquests darrers dies estan marcats per la desaparició d'un dels grans actors de Hollywood. Sempre les desaparicions de gent cinematogràfica que, amb els quals hem conviscut de pantalla, espectador, saben molt greu, però particularment jo, no sé, l'actor Gene Hackman l'estimava molt a l'aspecte de que va ser un actor que jo crec que tota la seva carrera va saber afrontar els seus personatges sense cap tipus d'estridència. Era un home normal, de físic normal, l'americano medio que podien dir també, per exemple, de Jack Lemmon, con lo cual estava un problema de que no podia fer de galant, però en canvi va interpretar tot tipus de papers, d'home bo, d'héroe, d'home dolent, de sàdic, en totes les seves carreres. Si parlem, per exemple, de French Connection, de l'aventura del Poseidón, de La conversación, La noche se mueve, Muerde la bala, Un puente lejano, Superman, Rojos, Bajo el fuego, Otra mujer, Arte Mississippi, Sin perdón, La tapadera, o també La jaula de las locas, veurem que és una carrera plena de grans pel·lícules que en un moment donat les tornem a veure i ens tornen a posar, pues, amb el seu personatge, no? Així d'héroe, com dic, de policia o de sacerdot en l'aventura del Poseidón, o hi ha papers més d'home sàdic, de xèric sàdic, a Sin perdón, la banda sonora que estem escoltant. No sé a vosaltres què us sembla o què us ha semblat la carrera de Gene Hackman. Recordem que ha mort 95 anys, però ben bé ja portava 20 i pico retirat del cinema,
tant,
no?
Tant, vols dir?
Uns 20 anys, ben
sí.
Bé, eh?
Sí, sí, sí. Potser sí. Sí. Mm. Sí.
Crec que la seva darrera pel·lícula va ser el 2000, no tinc per aquí exactament, però sí, el 2000, 2003 o cosa així, o sigui, 20, 21 anys.
Sí, és possible.
Sí, crec que ja va tindre problemes de cor, i com tampoc li donaven papers que ell considerava interessants, doncs va decidir retirar-se i començar a escriure, no? També
no
és curiós,
sé,
aquest canvi.
Què haurà escrit? Potser algun dia es publicarà, no? Si són novel·les o el que sigui.
Suposo que als Estats Units deuen estar publicades.
Mira, mal actor no era, perquè he tingut directors com l'Arthur Penn, el William Friedkin, el Francis Ford Coppola, l'Alan Parker, el Mike Nichols, o sigui, dolent no és, no era, i el que tu deies, ha fet tot tipus de papers.
i consistent. O sigui, jo el vaig descobrir a l'Aventura del Poseidon.
Sí, jo sembla que també.
Crec que va ser la primera, crec que abans de French Connection, que això sí, és posterior.
Sí, sí, abans de French Connection.
Però em va
sí.
encantar el seu paper, o sigui, un sacerdot que es converteix en el guia espiritual de tot un grup de gent per intentar salvar-se de l'enfonsament d'un vaixell, i amb l'escena final d'Héroe totalment,
ah, sí,
no?
Sí, sí,
llançant-se
sí.
al buit per salvar a gent que no coneixia ben bé de res, però amb els quals ha compartit molta estona de pel·lícula. A més, L'aventura del Poseidon m'agrada perquè, primer, quasi va iniciar el gènere de catàstrofes. Abans hi havia hagut Aeropuerto, però podríem dir que va ser la segona, però en la qual els personatges estaven molt ben retratats, no? Podríem dir.
Sí.
Teníem el policia interpretat per Ernest Borgnine, la seva dona Estigal Stevens, Shelley Winters, la noia joveneta, que també li agrada al Jim Hackman, no?
Bueno, ella se suposa que està com una mica enamorada, i com que ell es porta tan bé, doncs, bueno, si té admiració...
Uh-huh. Aquestes pel·lícules el que fan és et presenten els personatges sí, perquè els hi agafis
sí,
carinyo
sí,
i de sobte el que té més carinyo és el que, el que desapareix
sí, sí.
Però si us fixeu en aquesta primera, L'aventura del Poseidon, els actors no eren estrelles pròpiament dit, molts d'ells eren secundaris
sí.
I en Hackman era un dels seus primers papers principals, però Red Button, Shelley Winters o Estelle Stevens, Ernest Borgnine, quasi tots eren secundaris. Després ja van començar a fer pel·lícules de catàstrofes, on sempre sortia l'estrella de Hollywood, tipus Gloria Swanson i altres, i ja els...
Això eren viejas glòries.
Viejas glòries, i els personatges no estaven tan ben tractats. Però bueno, tornant a Gene Hackman, va néixer un 30 de gener de l'any 1930 a San Bernardino, Califòrnia, mor a Santa Fe, a Nuevo México. Va guanyar dos premis Oscars, un de principal i un altre de secundari, i bueno, com dic, realment una carrera importantíssima, i que bueno, jo ara aquests dies volia veure La conversació de Francis Ford Coppola, que no l'he vist mai, curiosament. Tu l'has vist, Agustí, sí, La conversació?
Sí.
Jo sí, però fa molts anys, eh?
Uh-huh. I no la banda sonora està molt bé també, del David Shire.
Sí, això sí.
Que és curiós perquè el David Shire, nosaltres el vam veure un dia a Gante, al Festival de Música de Cinema, ja és molt gran, i va explicar una mica que el Coppola no el volia per fer la banda sonora de La conversació, volia posar el seu pare, el Carmine Coppola, no? Però el David Shire li va tocar el piano, perquè la banda sonora té un tema principal únicament en piano, que ell precisament en directe el va tocar, i li va encantar aquest tema, llavors bueno, el va incorporar com banda sonora, i era el marit de la germana de Coppola.
O sigui, el cunyat, era el cunyau.
Talia Shire és era la dona del David Shire, no? Després van separar. Tornant a Jim Hackman, personatge de Popeye, de French Connection, una meravella de pel·lícula dirigida per William Friedkin, en aquella persecució d'un automòbil.
I aquí va tindre molt èxit i molta repercussió sí. perquè aquí era el dolent de la pel·lícula.
Sí, sí. Però per equivocació.
Però el dolent tampoc, perquè era com un gentleman, era el mafiós.
No, quasi no parlava a la primera, no. Parlava més a la segona part.
Sí. Però va ser per equivocació, eh?
Va ser per error, saps, l'anècdota, no?
No.
Ho va explicar el William Friedkin en persona, ho va explicar Sitges, con lo qual és fiable.
No, explica.
Tu vas estar allò, no? Sí, que, bueno, diu que ell va dir que volia l'actor de Viridiana. El William Friedkin va dir, vull l'actor de Viridiana. I llavors resulta que li van portar el Fernando Rey i ell va dir, no era aquest l'actor, ell volia el Paco Raval.
Que possiblement tenia més faccions de dolent, no? De mafios.
Pues sí.
Fernando Rey era massa gentleman.
Però el problema que tenia és que el Paco Raval no parlava ni una paraula d'anglès. I llavors van dir, bueno, i ell va dir, no era aquest actor el que jo volia, però bueno, diu, ja que està aquí, pues que faci el paper. Això ho va explicar ell mateix a Sitges, eh? O sigui que és fiable, no és allò de dir, ho he llegit, no. I va dir que, bueno, després va dir que va quedar molt content, però que no era l'actor que ell volia.
Va guanyar el Premi Oscar per aquesta French Connection, sí. Que van fer després John Frankenheimer va agafar la direcció de la segona part d'aquesta pel·lícula. També el millor actor de repartiment en aquest pas per Simper Don, i va estar nominat 3 vegades més. Un dels seus primers papers, Bonnie and Clyde, on feia de germà de Warren Beatty.
Sí, hauria de ser la primera pel·lícula, o potser n'havia fet alguna abans.
Alguna més, però molt... Havia fet Lilith, i Hawaii també sortia.
Ah, veus? Hawaii, ho deia, em sembla que sortia Hawaii.
Però molt secundari.
Sí, del George Hill. Sí.
Mira, la primera pel·lícula que va sortir era Mad Dog Call, una pel·lícula de western de l'any 61 del director de Burt Balaban, i no sortia ni els títols de crèdit.
Clar, perquè hauria de ser d'extra.
I després va estar nominat també per una pel·lícula desconeguda, Nunca Cante por mi Padre, de l'any 70. I
no,
també,
no es va arribar a estrenar.
I també per a la gent de l'FBI de Art de Mississippi del 88.
Bueno, això és una altra cosa.
Sí, aquesta és una molt bona pel·lícula, a mi m'agrada molt, la de Mississippi.
Sí.
Altres papers també que estan molt bé, en pel·lícules com Los Temerarios de l'Aire, dins que aquí era secundari, el Bart Lancaster i la Deborah, que eren els protagonistes, els Pantapàjaros...
Sí, del Jerry Stratzberg, sí, estava, sí, era d'aquells dos rodamons que... Sí, sí, la recordo, la recordo.
El Jovencito Frankenstein, que sortia, però no,
no
se'l coneixia.
No l'he vist mai.
Sortia en un petit paper bastant còmic, no? Després La noche se mueve, una excel·lent pel·lícula de Fort
Bend. Està molt bé, sí, sí.
Havia treballat amb Bonnie and Clyde i van tornar a treballar en aquest detectiu privat desencantat de
sí,
la vida.
Aquesta està molt bé, la pel·lícula.
Una pel·lícula molt dels anys 70.
Sí.
Los aventureros de Lucky Lady, de Stanley
Donen. Sí, que va ser un fracàs absolut i total.
Westerns va fer bastants. Una dirigit per Richard Brooks, Muerde la bala, que estava molt bé.
Sí, estava bé,
molt
bé.
James Coburn, estava per allà Candice Bergen.
Sí,
i Jim Hackman, amb música d'Alex North, que després
escoltarem. Sí, és veritat, sí.
I dins del gran repartiment, grandíssim repartiment d'Un puente lejano, allà estava Jim Hackman fent d'un polonès, no? D'un comandant de paracaigudistes polonesos. Superman, Lex Luthor, un paper còmic de dolent, de les tires de Superman, no? Meravella. Bajo el fuego, que aquí feia un paper més secundari.
Sí, era secundari perquè, a més, ara vaig a fer un spoiler, se'l carregaven a meitat de pel·lícula.
Sí, que quedaves allà realment...
Sí, era una escena impactant.
Que impactava
molt,
moltíssim.
Molt
impactant, però és que aquesta escena està basada en fets reals,
sí,
que va passar al periodista aquell.
Sí, sí.
El Salvador, exactament.
Sí, però jo no m'ho esperava, i esclat que era...
No, era Nicaragua.
Nicaragua,
sí.
L'època del Somoza era...
Art de Mississippi, una gran pel·lícula també, amb William Dafoe.
Ja ho has dit abans.
Sí, sí. I Ràpida i Mortal, un altre western,
bueno,
amb Sharon Stone.
Aquesta era molt fluixeta.
Sí, sí. La jaula de les loques. I una altra pel·lícula que a mi m'agrada molt i que ara crec que està a Movistar, no sé si l'has vist tu, Agustí, te la recomano molt, es diu Les seductores.
Ah, sí.
Sí,
està
la...
molt bé, Sigourney Weaver,
Sigourney Weaver,
Jennifer Love
Hewitt.
Ell està, apareix no molt.
No sé què feia amb les dents.
Sí.
Que es treia les dents.
És molt una comèdia molt bona.
Sí, jo la recordo que es va estrenar a l'Aribau i bueno, ell ja feia de més gran de lo que era en aquell moment, perquè no sé si es treia les dents, algú de les dents, perquè jo sé que la vaig veure amb la meva mare pixava de riure amb això de les dents. Sí, era una comèdia molt divertida, recordo.
I L'último golpe, al 2001, una pel·lícula dirigida per David Mamet.
Sí, jo aquesta em sembla que és l'última que vaig veure d'ell, És la de l'última.
Jo, per desgràcia, vaig veure Los Tenenbaums, que és una pel·lícula coral i que està per allà, perquè a mi no m'agrada gens, no? Bueno, desgraciadament ens tenen que anar deixant aquests grans actors que han sigut part de la nostra vida cinematogràfica i que hem anat seguint. Jo sé que ja tenen edats molt, molt grans, no? I bueno, pues, no sé, el recordarem sempre i tornarem a veure pel·lícules on hi surt i que sempre pues, fessi el paper que fessi.
Sí, a més era un home molt imponent, era molt alt.
Nosaltres el vam veure una vegada a Nova York.
I a mi em va impressionar, Era molt alt i molt corpulent. No, sí. A les pel·lícules no semblava tant, però
bueno,
sí.
Estava fent l'obra, com es deia, l'obra de
teatre? La Muerte y la Doncella.
La Muerte y la Doncella al Teatre de Nova York. Nosaltres estàvem fora al carrer esperant que sortissi Jim Hackman per la porta d'artistes i va sortir per la porta principal del teatre. Jo recordo corrents cap a ell perquè en signessin, va signar i tal, però va ser impressionant.
Va, sí, era impressionant, era d'aquells homes grans.
Grans en tots els aspectes de la paraula, omplia la pantalla, les seves actuacions. Jim Hackman, un record per ell, i ara quin tema escoltem?
L'aventura del Poseidón, et sembla bé?
Home, estupendo.
No l'ho he sentit mai.
John Williams. També un record per Tony Isbert, que va morir el passat dia 18 de febrer a l'edat de 74 anys, dins d'una estirpe familiar on era net del Pepe Isbert i la seva mare va ser la Maria Isbert. Va començar al cinema fent de galant, no? Era
sí,
un noi guapo.
Va començar bé. Sí, després es va... Bueno, també perquè va tindre problemes, que bueno, va estar a la presó a Anglaterra i, bueno, i quan va tornar ja no va ser el mateix. Sí, que
jo repassant la seva filmografia, poques de les pel·lícules...
No, és que no es coneixen gaire. Molt. Les bueno, primeres...
Sí, Carola de Dira, Carola de Noche amb Marisol, possiblement, però també va fer pel·lícules de Dràcula i de terror, una mica
a,
de tot.
A
no?
Veure, havia una pel·lícula que va ser molt, bueno, molt famosa a l'època, que era Los Gallos de la Madrugada, que em sembla que era del José Luis Sáenz de Heredia, que va tindre molt èxit aquesta pel·lícula a la seva època. I després havia fet pel·lícules amb el Pedro Lea i coses d'aquestes. O sigui, era un actor que apuntava una mica diferent, com si diguéssim, no? Diferent del que hi havia aquella època, però em sembla que es va trencar quan...
Sí, perquè tenia l'aspecte d'un jove europeu més que espanyol,
sí,
no?
Sí, perquè el seu pare era... No me'n recordo què era, però no era d'aquí.
També va fer Perres Callejeres del
Jo és que,
Perres,
no vist, no? que no l'he vist
amb De la Loma, no? La Grieta de J. Piquer Simón, que curiosament la setmana passada parlàvem perquè el director de fotografia d'aquesta pel·lícula era Juan Mariné i també ens va deixar. I la curiositat d'aquesta pel·lícula, La Grieta, és que la música la va fer el Joel Goldsmith, que era el fill del Jerry Goldsmith,
sí?
Que també
pues
va
no.
morir fa uns anys.
Pues no conec aquesta pel·lícula, no, no, ja dic. Eren pel·lícules molt, molt, molt desdades.
Moltíssim teatre, va fer moltíssimes obres de teatre i també va treballar a la televisió en Estudios 1 con Romeo i Julieta,
Romeo
Anna
Julieta,
Belén.
Jo ho recordo, això. Va ser, a veure, els Estudios 1 de tant en tant feien allò una superproducció que semblava, pues, bueno, l'anunciaven a bombo i platillo perquè eren superproduccions, no? O sigui, era una cosa que es gastaven diners, se suposava. I una va ser aquesta, jo més o menys la recordo. Jo crec que sí, va ser la primera obra de Shakespeare que vaig veure, així amb interès, i la recordo, la tele en blanc i negre.
Teresa de Jesús també apareixia.
Teresa de Jesús també la vaig veure, però això ja era una sèrie. Era una sèrie.
Bueno, doncs descansi en pau Tony Isbert, el que també hem fet un petit record de la seva carrera i de la seva vida. I parlem breument dels Oscars 2025. Tu els vas veure, Agustí, nosaltres també, i realment a mi és que em sembla que l'Acadèmia de Hollywood ha canviat tant els darrers anys que està donant premis d'una forma una
només
mica...
Només n'hi ha un de bo.
Una mica estranya, perquè recordem, els darrers Oscars de millor pel·lícula han sigut Paràsitos, el 2020, Nomadland, el 2022...
Ni les he vist.
Coda, 2023, que era un remake d'una pel·lícula francesa.
Tampoc l'he vist. He vist la francesa, però aquesta no.
Aquella de Todo a la vez y en todos lados,
todo,
no sé com es deia.
Todo a la vez en todas partes.
Bueno, aquesta era curiosa, la manera com estava
així. Tampoc l'he vist.
Però m'ha donat l'Òscar a la millor pel·lícula, no sé.
Fixa, no n'he vist cap de les últimes. Bueno, Oppenheimer.
Oppenheimer, possiblement sí, no dic la més normal, però la més estil Hollywood d'antigament, no? Con lo cual, dins de tot, no em sembla malament que li donin 5 Oscars a Nora, dins de que jo trobo que és una mica bastant exagerat que li hagin donat
jo hagués...
aquesta pel·lícula.
I 4 pel mateix, no?
Zero.
Per Sean Baker, sí.
Zero li hagués donat.
Guió, per... muntatge, direcció...
És una cosa que
i
no...
pel·lícula.
És una cosa que no té ni cap ni peus. Escenes allargades, però allargades. Escenes de sexe, les que vulguis, perquè la tia es passa tota la pel·lícula...
No, i uns personatges que són, perdó, idiotes. En gen...
Tots.
És que no hi ha cap,
tots,
cap que tingui...
Tots.
És una pel·lícula que podria ser tractada seriosament, però la vol tractar d'una forma molt Germans Cohen. Bueno, no sé, jo faig una mica, ja sabeu tots qui ha guanyat, no? A mi em sembla que, per exemple, Adrien Brody donar-li un segon Oscar després de fer una carrera molt, diríem, fluixeta per un paper que no està malament però que tampoc és el paperàs, tenint allà Ralph Fiennes o inclús el Timothée Chalamet,
Chalamet
que interpreta Bob Dylan, que curiosament hi ha una tradició de donar-li Oscars darrerament a estrelles o actors o actrius que han interpretat a cantants, no? Per exemple, un dels darrers va ser Renée Zellweger per Judy, interpretant a Judy Garland, no? Però han tingut a la història dels Oscars bastants, no sé, per exemple, Marion Cotillard va guanyar per Edith Piaf,
sí,
també.
Sí, aquella de la ciutat.
I Barbra Streisand en el seu moment per Fanny Gale, no? Per també interpretar una cantant que va existir, con lo cual, Timothée Chalamet.
Fanny Bryce.
Timothée Chalamet sembla que també anava...
Ara, has deixat el Chalamet.
Bueno, i els altres tots massa coneguts ja donen el mateix. Kieran Culkin, Zoe Saldana, què vols que et digui? I, bueno, pues és el que és. Lo millor, la millor pel·lícula d'animació, Flow.
Aquesta sí. Aquesta és la que s'ho mereixia més.
A tu què et semblen els Oscars?
És l'única que s'ho mereixia.
A Flow.
A veure, jo...
Que no has vist a Nora.
No, Nora no l'he vist.
Quina sort,
però,
quina sort.
Jo pensava que li donarien a la Demi Moore perquè a mi em va agradar amb el paper que va fer a la substància.
Sí, sí, home, a veure, ara anem, tampoc...
Hi ha hagut molt de cachondeo,
Tampoc ha sigut mai una gran actriu, eh?
No, però
feia
bueno.
Pel·lícules molt comercials.
Sí,
correctes. Però hi ha hagut cachondeo i en plan comèdia perquè, és clar, la substància de què parla? D'una dona gran... que la retiren per posar una jove i qui ha guanyat l'Oscar? Una jove en lloc de la gran, la mínima en lloc de la...
una jove per fer d'histèrica, ja.
Exacte.
Està.
Exacte. I no sé, jo he triat algunes cosetes, lo mejor y lo peor, no sé què us sembla a vosaltres.
Lo mejor no sé què serà.
Hi ha coses.
A veure, digues-la.
Morgan Freeman, recordant el seu amic Jim Hackman, un moment molt emotiu. A l'In Memoriam, tot i que va haver dos persones que no van sortir, no sé per què. Alain Delon no va sortir a l'In Memoriam. És un actor francès, però que va fer, crec, un parell de pel·lícules als Estats Units.
Sí, en va fer alguna, sí.
I en canvi, Anouk Guimet sí que va sortir.
Bueno, no, que em sembla que no va treballar mai allà, perquè va fer Un hombre y una mujer, però una pel·lícula francesa.
No, aquella del... com era El cotxe amarillo, no sé
el
què.
El Rolls Royce amarillo.
No sé si sortia allà. Però Alain Delon, una personalitat com ell. I després el director Gene Abrahams, un director que també ha mort el passat any.
El de
Aterriza
com puedas. No va sortir tampoc.
Tampoc va sortir. No sé, és estrany.
Potser tenen que s'ha de demanar permís o potser...
No.
A l'Alain Delon al final havia girat molt cap a la dreta i tenia uns comentaris i unes coses que potser era, no ho sé.
I què?
Però és amor i és un home importantíssim a la història del cinema.
Molt important, a més era un gran animalista que per mi borra tot l'altre.
I també l'homenatge que van fer a Quincy Jones, no? El músic, un homenatge particular fora de l'In Memoriam, amb una cançó del Mago. També va estar bé l'homenatge a James Bond, no? Ho vas trobar, amb cançons...
Gaire, no, aquelles cantants a mi no em van agradar.
No eren conegudes, no coneixia cap d'elles, però bueno, va estar bé perquè van interpretar Diamantes para la Eternidad i altres temes, Vivir y deja morir, de James Bond, no?
Sí, que ara... però no, les versions no em van agradar.
No, home, sempre estan les originals molt millor, no? I és curiós perquè Amazon s'ha quedat amb la franquícia, sí, con lo qual veurem sèries de James Bond... veurem...
No, jo no les veuré.
El James Bond de joven, jo què sé, de tot.
El 008, 009, o jo què sé, coses aquestes que, bueno... Això més o menys seria el millor que podríem dir que a mi m'agrada particularment. Lo pitjor, la falta de Alain Delon, Jim Abrahams, de l'In Memoriam, l'estilisme d'alguns convidats que realment jo no entenc... Jo crec que els Oscars dels darrers anys semblen que siguin els Premis Grammy o una desfilada de models, tot menys una cosa seriosa per donar premis a gent que ha treballat i ho ha fet més bé o regular, no? Antigament la gent era, no sé, jo considero que era més elegant, però no tan aparatosament elegants.
Com tot.
Però no tan aparatosament, que hi ha alguns vestuaris...
No, però hi ha gent que vol donar la nota i tu penses que una part molt important dels Òscars és l'alfombra roja, que hi ha 40.000 periodistes...
I no són ningú.
Càmeres i allà...
I les ungles...
Les ungles de la cantant de Wicked, realment, sí.
Espero que no tingués una urgència d'anar al lavabo.
I també...
Amb aquelles ungles.
Molta cridòria, no? No vas trobar que es donaven premis i començaven a cridar allà, no sé, em sembla una mica... Ja dic, més els Grammy
a mi
que altra cosa.
A mi m'agrada més veure els BAFTA que els Oscars. És més sèrio, més sí, tranquil, més...
I després la xurrada de l'Adrien Brody, que quan li van donar el premi va sortir a l'escenari i es va treure el xicle de la boca...
I li va tirar la dona.
I li va tirar la dona, l'acompanyant. No sé, dic jo que això va quedar una mica estrany. Bueno, passemos pàgina. Aquí està, alguns estaran encantats. Altres, com The Brutalist, es van anar amb poca cosa. Millor banda sonora, actor
sí, pues,
i fotografia.
Altres pitjor encara.
Sí, altres com Emilia Pérez, pues, es va quedar...
No, amb... la cançó.
La cançó hizo de Saldaña, 2.
Ah, veus...
Bueno, més temes de memòria del Jim Hackman.
Conclave, el que jo et vaig dir.
El guió adaptat.
Ho vaig dir, eh? Ho vaig dir. Amb aquí ho he adivinat. Jo sabia jo això.
Passemos un estúpido velo
sí,
i ara...
Sí, ja ho sabia.
Un altre tema...
Una altra vegada serà.
Ara l'Alex North.
Vinga.
Mur de la bala.
Un western de Richard Brooks. continuem aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, ara parlant d'algunes estrenes, concretament de la setmana passada, que no vam poder parlar breument. Va arribar una pel·lícula dirigida per Mike Leigh, titulada Mi única família. El títol original seria traduït més o menys com Verdades dures, i és un director que ja sabeu que sempre ha fet quasi sempre drames socials, des de Secretos i mentides, on sortia una jove, la mateixa protagonista d'aquesta, una Marianne Jean-Baptiste bastant més jove, El secreto de Vera Drake, o Mr. Turner, La tragèdia de Peterloo, que va ser l'anterior pel·lícula,
sí, que va fer. Sí, de presentar-la aquí
al BCN Sant Jordi.
Al Festival de Sant Jordi, sí.
L'única comèdia que jo recordo és una que es titulava Happy, un cuento sobre la felicitat.
Sí, bueno, comèdia, sí, també, bueno, sí, no estava mal.
Bueno, Mi única família és una pel·lícula que parla d'una dona, una dona que està barallada en el món, que és molt agressiva verbalment, amb tots, amb la seva família.
Només verbalment, no pega.
Només, per sort. Amb el marit, el fill, que és una mica autista, que està per casa sense fer res tot el dia, que la mare li està ficant bronca com a tothom, però és que quan surt de casa seva, que també sembla que tingui por a sortir, i va al supermercat, o al dentista, o al metge, és que es baralla i amb tothom, no? És una agressivitat que té dins, és un dolor intern que fa explotar la seu, no sabem exactament qui la malaltia possiblement tingui. Con lo qual, la primera part de la pel·lícula és massa abrumadora i aquesta dona arriba a cansar-te, no? La interpretació de l'actriu està molt bé, però el personatge realment és que et posa dels nervis, no? Després ve una segona part més tranquil·la, on veiem a la protagonista amb la seva germana, que van a la tomba de la seva mare. Després hi ha una reunió familiar a casa de la germana amb les dues nebodes, el pare i el fill. Allà hi ha més tranquil·litat, més sossegament, podríem dir. I bueno, a mi em va agradar molt, l'actriu realment ho fa, exterioritza molt bé el seu descontentament amb si mateixa, jo penso, i la resta, no vol estar casada amb l'home que està casat, no vol haver tingut el nen que té, bueno, el nen que ja té 22 anys, i bueno, pues això, està barallada al món i en si mateixa. És una pel·lícula complicada i no fàcil de recomanar, sí que té una bona interpretació. I l'altra pel·lícula que vam veure la setmana passada és una pel·lícula que ens arriba d'Islàndia, Los Indeseados, que és una història que passa en dues èpoques, l'any 1984, en un centre on porten menors que han tingut algun problema i els pares o algú els porta allà per intentar reconduir la seva vida, i dos d'ells han mort. I 40 anys després, no me'n recordo el motiu, però hi ha un home que és treballar amb els serveis socials, el que se li encarrega investigar què va passar en aquella casa, no? Hi havia 6 o 7 joves, el matrimoni que portava aquella casa i una noia jove que feia les feines de la casa, no? I és aquesta història on veiem les dues parts. La pel·lícula comença amb el suïcidi d'una dona, que després descobrim que és la dona del investigador dels serveis socials, que té una filla, i bueno, aquestes dues històries es van explicant de mica en mica i ja sabem que en algun moment podran confluir o arribar a trobar-se, i és el que passa, no? El que passa que al final és una mica de pel·lícula d'aquestes d'assassinats, i no sé, no m'acaba de convèncer, una explicació que no m'acabo de creure massa. És una pel·lícula que mentre la vas veient més o menys està bé, però a mi em va semblar una mica que no m'ha acabat d'agradar tot el seu plantejament final, no, aquesta explicació. I ara arribem ja, recordar que el proper dimarts, dia 11, i fins al diumenge, dia 16, arriba a l'Americana Film Fest, un festival de cinema independent nord-americà. El director Ira Sachs estarà a la Filmoteca en una petita retrospectiva i ell mateix també presentant part de la seva filmografia. I bueno, pues tenim el Cinema Girona, el Sonseig, els Texas i la Filmoteca dins d'aquest Americana Film Fest. I arribem ja al 7 de març, Lee Miller, una pel·lícula que ens arriba, que el títol és Lee, únicament, sí. No Lee Miller. i és un biòpic, una història real.
Bueno, no arriba a ser un biòpic.
Una història real.
Perquè agafa una part de la vida, perquè, bueno, li van passar moltes coses abans i també unes quantes coses després que la pel·lícula no surt, no? Explica, a veure.
Bueno, jo és un personatge que desconeixia completament.
Sí, jo també, del tot.
No el coneixia. Fa aproximadament un mes va haver una inauguració d'una exposició fotogràfica a la galeria Foto Nostrum, que està aquí a Consell de Cent Rocafort, i aquesta exposició fotogràfica era sobre una fotògrafa que portava per títol Lee Miller, i la inauguració d'aquesta exposició la portaven el fill, l'Anthony Penrose, i la neta de Lee Miller, que van estar allà presents i van explicar una mica com la seva mare es va dedicar a fotografia, sobretot moments de la Segona Guerra Mundial, no? I des de llavors, no sé, m'ha interessat molt el personatge. Jo sabia que s'havia fet aquesta pel·lícula, ha trigat un mes des de la inauguració.
Ells van dir que havia sigut casual, lo de fer la pel·lícula i fer l'exposició.
No tan casual, perquè...
Això van dir ells, que no estava buscat. Això
no, ja, l'exposició i tal, no. Passa que Kate Winslet, que és la productora i actriu principal que interpreta Lee Miller, va estar com 9 anys interessada en aquest projecte, en tirar-ho endavant, recopilant informació, veient les fotografies, per arribar finalment a poder portar a cinemes una part de la vida d'aquesta dona.
Sí, és una part, perquè va ser una vida, bueno, molt intensa.
Hi ha un llibre que està molt bé, que estic llegint ara, encara no l'ha finalitzat, que es diu Les vides de Lee Miller, escriu el seu fill, l'Anthony Penrose, i ens narra des del 1907 fins a la seva mort, que va ser el 1977, les diferents vides que va tindre la seva mare, no? Perquè ella va passar de ser una noia adolescent amb problemes que la fotien fora dels col·legis, de les escoles, d'anar a París amb una tutora, tornar als Estats Units, tindre la sort de que un magnat de la premsa i revistes, que va ser Condé Nast, del propietari de revistes com Vogue o Vanity Fair, li va agradar, la va trobar un dia per al carrer, li va donar feina de model, o sigui, va ser model.
Sí, sí, va ser moltes coses, sí.
Després, també una mica gràcies a la influència del seu pare, que era fotògraf, es va dedicar a la fotografia per Vogue.
Que tot això no surt a la pel·lícula, no.
No es veu. No. Després, bueno, es va casar, va estar de parella d'un conegut fotògraf, una icona de la fotografia abstracta i surrealista, que va ser el Man Ray, va estar 2 o 3 anys junts. Després també va estar visquent al sud de França, una vida una mica dissoluta.
Es va casar amb un egipci i se'n va anar a viure a Egipte.
Això va ser després.
Després?
Sí, primer va estar a França, que va conèixer Pablo Picasso, i feia, bueno, això sí que es veu a la pel·lícula, aquesta part de l'inici, una vida dissoluta, allà de gresca contínua, no?
I sí, després... però llavors ja coneix el marit i això d'Egipte no surt.
Sí, d'Egipte ho deixen fora, va estar sí, visquent 5 fora. O 6 anys a Egipte, es va casar allà amb un
sí,
egipci.
Sí, amb un egipci, però després es veu que s'avorria perquè ja no hi havia gaire...
Va tornar a Londres a treballar a la revista Vogue com fotògrafa, va començar la guerra i es va interessar per anar-se de corresponsal fotogràfica de guerra a Europa, no? Després del desembarcament a Normandia, i allà va tindre, doncs, bueno, ocasió de fotografia des de l'alliberament de París, dels camps d'extermini, el qual li va marcar moltíssim, i també la fotografia icònica d'allò de banyar-se a la banyera de Hitler i Eva Braun a la seva casa de Múnich. Quan va tornar de la guerra, es veu que va tenir estrès posttraumàtic, després va trobar una feina com articulista de cuina, no? De receptes.
Sí, és el que es va dedicar a la cuina, sí.
Bueno, doncs la pel·lícula ens parla més o menys d'uns 7-8 anys, que és això, aquesta part de Londres, de la feina en Vogue, per allà també surt el Cecil Beaton, un conegudíssim
dissenyador. Sí, surt dos moments, però no queda gaire bé.
No queda gaire bé.
No queda gaire bé.
I tota la seva etapa durant la Segona Guerra Mundial, que va ser bastant esgarrifós tot el que va veure, no? Una gran interpretació de la Kate Winslet, i que és una pel·lícula que se sé res de l'altre món. És una pel·lícula molt interessant.
No, no està mal, i és distreta.
i que et pot servir per després voler conèixer més coses, no?
Sí, 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 perquè bueno, ja dic, després es veu que el que tu dius, jo ho explico al fill, va entrar en una depressió...
Va amagar totes les seves fotografies, sí, no volia parlar res de la Segona Guerra Mundial a la seva família, i després de la seva mort el 1977 es van descobrir com 60.000 negatius amagats, 20.000 fotografies, i recopilar tot això i posar ordre pues s'ha trigat pues, ben bé des del 77 fins fa poc temps, no? On s'han fet exposicions a Londres i ara a Barcelona i a altres llocs. Lee Miller, interessant per una
sí,
dona...
està bé la pel·lícula.
Amb molt de caràcter, no? La pel·lícula sí. Comença amb una... a un periodista al qual li va explicant coses i no diuen res més. La música és Alexandre Desplat,
sí,
que està
sí,
molt
sí.
bé. Eh?
Jo vaig pensar dir que això és un músic que no és d'aquests del bombo. Mm. Això és un músic.
Mm-hmm. A més, va ser una noia que de jove posava desnuda, té fotografies. El seu pare li feia fotos despullades, després el Man Ray també li havia fet perquè es veu que era molt guapa. Era una noia jove molt guapa, no? Posem altre tema musical per...
que no sigui del bombo
no. Jerry Goldsmith.
Hombre, no és bombo, no.
Bajo el fuego. Oh, impressionant la música de Jerry Goldsmith per Bajo el Fuego. Estem avui fent un homenatge a pel·lícules de bandes sonores interpretades per Jim Hackman. Continuem amb estrenes que han arribat avui divendres a la cartellera, una que es titula Mickey 17, director Bong Joon-ho, que és el director de Paràsitos, adaptat en aquest cas una novel·la, i ha triat a Robert Pattinson com el protagonista absolut, al costat de Toni Collette, Mark Ruffalo i Anna Maria Bartolomei, una actriu que ha treballat sobretot al cinema francès, l'hem pogut veure fa poc al Conde de Montecristo. I què és Mickey 17? Bueno, el seu plantejament inicial està força bé. És ciència-ficció amb tocs de comèdia absurda, totalment absurda. Però el plantejament està bé. Robert Pattinson vol fugir de la Terra perquè està perseguit per uns mafiosos i el volen matar, i l'única ocurrència que té és embarcar-se a una nau que va a un altre planeta que està comandada per un polític que interpreta Mark Ruffalo, que no ha guanyat les eleccions, però en aquest viatge vol colonitzar un altre món per així guanyar punts i acabar ser el president dels Estats Units. I Robert Pattinson, l'única cosa que se li ocorreix és omplir el formulari per entrar en aquesta nau i posar que vol ser un prescindible. Llavors tothom es queda una mica raro, no? Que vulgui ser voluntàriament prescindible, que vol dir que és una persona desitjable totalment. I bueno, arriben allà i a partir d'aquí el Robert Pattinson, el seu personatge, es dedica... Li dediquen a fer proves, per exemple, a l'atmosfera d'aquest planeta, i va morint cada vegada. Mor una primera vegada, una segona, tercera, quarta, fins a arribar al número 17. Cada vegada el clonen amb una impressora. Amb una impressora el clonen de nou, li implanten els records del Mickey anterior i torna una altra vegada a la vida, no?
I és aquesta història. Quins invents que fa.
És aquesta història. A veure, la pel·lícula, a mi m'agrada la ciència-ficció, però té sobretot una part central que a mi se'm va fer una mica avorrida, que no evoluciona massa, i sobretot que és molt absurda, i els personatges, sobretot el Mark Ruffalo, que suposo que és una crítica al Donald Trump actual, fa un paper tant a los Yorgos Lanthimos, per dir d'alguna forma.
Ja sortia en aquella de les criatures felices o no sé què. I pues, també feia un paper que no...
A mi és que no m'agrada gens la seva interpretació, no? I Toni Collette, que és la dona, que és la que sembla que manega tota la història, que també, pobra, a mi m'agrada molt Toni Collette com a actriu, El Jurado número 2 està molt bé, però aquí està el seu personatge, la porta a fer autèntiques tonteries. La pel·lícula podria ser un estil com aquella del Paul Verhoeven, que va ser un fracàs rotund, Starship Troopers, que a mi no em va desagradar.
Bueno,
aquella també era bastant de comèdia, dins de que era terrorífica,
sí,
no?
Comèdia, sí.
I té coses també de Dune, per què no? Però, no sé, l'obvietat d'aquests paral·lelismes polítics, la falta d'humor, aunque vol ser molt, molt humorística,
molt graciosa,
no? I... Bueno, hi ha els personatges que viuen en aquest món que són bastant particulars. No em va acabar de fer el pes. A mi una pel·lícula que és bastant... Per sorprendre-la, vaja, que no...
L'avorro.
Sí, no, per mi no em va acabar. Té moments, però fora d'això, sí, la gràcia que dius al Robert Pattinson, que mira, ara soy el Mickey... Ah, hi ha un moment que, és clar, se suposa que el Mickey 17 ha muerto, però no ha mort. Però...
Ai, quin susto.
Però ja han creat, això és el smartphone de l'Agustí, han creat el Mickey 18, con lo qual es troben que hi ha dos Mickeys a la vegada, no? Té la seva gràcia aquest aspecte. Jo no vaig entrar en la pel·lícula i en el seu estil humorístic absurd. I la darrera pel·lícula de la qual parlarem avui és una pel·lícula de Steven Soderbergh, que es titula Presència.
Encara no sabem de què va. Bueno,
home,
més
sí
o menys.
Que se sap de què va.
Bueno,
Cases encantades.
No és exacte.
No, li dona una volta a les històries típiques d'una casa. Una família que arriba a un matrimoni amb dos fills i una casa. I dius, allà passarà alguna cosa, que hi haurà alguna cosa demoníaca, sang i fetge per tots els costats.
No és això.
Li dona la volta a aquestes històries i ho fa molt bé. Perquè la presentació de la pel·lícula està feta en càmera subjectiva des del punt de vista d'aquesta presència...
Sí, d'un fantasma, no?
Sí, bueno, jo sí, tampoc volia dir que sí.
No, una presència, no, bueno, no, no sé com diu la pel·lícula, presència.
És presència, sí.
I veiem que està dins d'una casa buida, completament, que va, la càmera es va movent d'una forma molt elegant.
La casa no està mal, eh?
No. Es va movent d'una forma molt elegant per dins de la casa, al segon pis, baix a baix, la casa buida... I el que té la pel·lícula també és que fa molt... O sigui, la pantalla es queda negra mentre es va passant d'un moment a un altre de la història.
Fa
no?
un fundido.
Aquestes elipsis de la
un
història.
No em surt en català, un fundido en negro.
Correcte.
I un fos en negre.
El segon, després d'això ja veiem a la família que arriba a la casa, la compren, li agrada molt, viuen allà... I la presència continua, veiem sempre aquesta càmera que es va movent i va al costat dels personatges i sobretot es fixa molt amb la filla de la família, que és la que té més, presenteix més aquesta presència.
Sí, perquè hi ha coses que se li canvien de lloc, li cau una estanteria...
Per mi no és una pel·lícula de terror.
No, de terror no és.
I és una pel·lícula... que jo vaig trobar molt bona, em va agradar força. Jo no arriba a l'hora i mitja.
Jo em vaig cansar una mica, eh?
No, a mi em va... Aquest ritme que té pausat, aquesta elegància de que sempre veiem des del punt de vista de la càmera i que es va movent per allà i no saps molt bé què acabarà passant, i al final també és una mica de...
És que al final...
De cineclub, eh? Podríem dir, de comentar exactament... aquest final una mica lo Shyamalan, podríem dir.
Jo vaig estar comentant amb dues persones i tampoc vam treure l'entrellat, o sigui que... No.
Darrere fons hi ha un assassí, sembla, bueno, unes noies que han mort d'una forma, sembla,
bueno,
per sobredosis.
Però saps qui és l'assassí.
Sobredosis de droga i tal. Bueno,
això no és un misteri.
Steven Soderbergh, després d'un temps que feia pel·lícules més... petites, no és que aquesta sigui molt gran perquè
no.
Els actors són no massa coneguts, hora i 25, hora i 26 que dura la història.
Ara en ve una altra del Soderbergh,
però està molt bé, sí, al mes d'abril arriba aquesta de Black Buck Confidencial amb Cate Blanchett i Michael Fassbender, que porta un temps mig retirat, no veiem res. Bueno, recomanem molt Presence de Steven Soderbergh, dins de que no és una pel·lícula de terror a l'uso.
No,
eh?
Jo crec que això durarà una setmana.
Mickey 17, ho sento, però no. A mi no m'ha agradat. I Lee Miller està bé, és correcta. És la primera pel·lícula com directora d'Ellen Kuras. Abans era directora de fotografia. I poca cosa més. El que teniu per aquí a l'americana, pel·lícules que podeu recuperar. Suposo que Anora tornarà a les pantalles i portarà molta gent
pobres,
a les sales.
Pobres.
Arriba Filmin. Anora. Aquesta setmana, sí.
Però algun cinema
sí,
segur
que
l'ha recuperat,
sí,
eh?
Que algun cinema la recuperarà.
Igual que Flow, que també...
Bueno, però això és una altra cosa, eh? Flow sí que val la pena.
I res a l'Agustí amb el seu programa Banda Sonora. Aquesta setmana també li dediques un homenatge a Gene Hackman, no?
A Gene Hackman, sí. Hem posat unes quantes bandes sonores que estan força bé, com alguna de les que hem escoltat avui aquí, per exemple.
Per altres com Superman, per exemple,
sí,
no?
Sí, sí.
I altres.
Ah, està bé,
bueno,
Superman. Doncs
mireu la programació de la web i trobeu banda sonora.
I ara en posarem una que jo no he posat i per això la posem aquí, no?
Vaja. Bueno, quina és?
Elmer Bernstein.
Ah, molt bé.
Una pel·lícula que no hem parlat i que està molt bé, que es titulava Al caer el sol. El títol original és Twilight.
Sí.
Recordeu, després va haver una sèrie,
sí,
no té
sí,
res a veure.
La dimensió desconeguda.
Sí. Aquí estava Paul Newman, estava Susan Sarandon i estava Gene Hackman en un paper secundari. Una pel·lícula que està molt bé i la música d'Elmer Bernstein, meravellosa.
Sí, molt bé.
Tanquem ja la paradeta, Cinerama es despedeix i d'aquí 7 dies tornem aquí a Eixample Barcelona Ràdio.
Fins la propera.